Media Noticias.
Salutacions. L'ús dels telèfons mòbils als centres educatius ha estat un tema de debat intens en els darrers anys. Des d'aquest curs, el Departament d'Educació ha implementat una nova normativa que prohibeix totalment l'ús dels telèfons intel·ligents a infantil i primària. Els instituts a l'etapa d'ESO tampoc se'n podrà fer ús, però estarà en mans de cada centre decidir si l'utilitzen per a usos educatius a moments determinats. El doctor en neurociència santcugatenc Diego Redolar ha passat pel Faves Comptades per parlar de la nova normativa i explicar quin paper juguen els dispositius mòbils en el procés d'aprenentatge i socialització dels joves i infants. Podeu seguir veure l'entrevista completa a www.cugat.cat. I el vehicle privat continua duplicant en nombre de desplaçaments al transport públic a l'àrea de Barcelona. Segons dades de les enquestes de mobilitat en dia feiner de l'ATM i Institut Metròpoli entre el 2004 i el 2023 analitzades per l'ACN, fa com a mínim dues dècades que per cada trajecte metro, tren o bus se'n fan dos en cotxe o moto. El transport públic domina el vehicle privat en els desplaçaments en Barcelona com a origen o destí, però la situació es capgira entre els municipis de la resta de l'àrea metropolitana amb 1,1 milions de trajectes diaris en cotxes i similars, per 456.800 en bus o tren. El sector es debat entre fer polítiques valentes per impulsar la mobilitat sostenible i defensar la llibertat d'anar en cotxe. I els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest dimarts un dispositiu a Barcelona i la seva àrea metropolitana per detenir els responsables de la mort violenta d'un home al 2023. Segons ha informat la policia, el cadàver es va localitzar mesos després gràcies a la investigació feta per la Unitat Central de Persones Desaparegudes. Els autors van ser també identificats i s'emmarquen en contextos delinqüencials relacionats amb els delictes contra la salut pública. Segons ha pogut saber l'ACN, la desaparició va tenir lloc al maig del 2023 i el cadàver es va trobar aquest agost al barri de les Planes de Sant Cugat. En l'operatiu hi participaven 75 efectius de diverses unitats i un dels domicilis on han entrat es troba a l'Avinguda de Tots Sants del barri de les Planes, però dins del terme municipal de Barcelona. També hi ha registres a Barcelona, Sant Celoni i Aiguafreda. Més informació www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
L'entitat sardanista de Sant Cugat t'ofereix Roda d'Amics, amb Miquel Batet. Les millors sardanes i l'actualitat sardanista al Roda d'Amics. Roda d'Amics, amb Miquel Batet. l'entitat sardanista.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, un programa de ràdio que parla de ràdio i que fem no pas en directe, sinó en fals directe, és a dir, que busquem, com sempre, fent mans i mànigues, una hora a la setmana per a fer aquest espai radiofònic on recuperem antigues gravacions de ràdio i on ens connectem no per ràdio, sinó per internet, en aquest cas, amb dos estudis radiofònics remots per a poder parlar, com sempre, de ràdio. Ho fem amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve, què tal? Doncs ho has explicat molt bé, eh? Estem així en remot, connectats per internet, i sobretot crec que el més difícil sempre, que tenim tu i jo, que és buscar en quin moment de la setmana podem coincidir tots dos per poder gravar aquesta hora, o fins i tot hi ha dies que hem estat a sort i n'hem gravat dues i tot. Tres potser no, crec que no hi hem arribat mai.
Sí,
tres,
però vam arribar a fer-ne quatre. Sí, sí, sí.
Quatre devia ser un matí ja, eh?
A l'estiu, un dia al matí, vam fer quatre de seguits.
En vam fer quatre, vam estar tot el matí, doncs, imagina't. Doncs això és la Maroteca de la Ràdio, aquest espai doncs, de trobada radiofònica per tots aquests amants del que va sonar per les zones hercianes ja fa algun temps, alguns anys. I aquí nosaltres, doncs, ens agrada tornar-ho a escoltar i comentar que sempre teníem suc, encara que sigui molt poqueta cosa a dir, però alguna cosa sempre comentem.
Bé, per cert, ara m'acabes de restaurar una idea que de fet ja vas apuntar, crec que tu mateix, programes enrere, amb l'entrevista del Mileni, de la tele en aquest cas, que, home, potser sí que podríem fer una Maroteca de la Ràdio allò rotllo marató, no?
Sí.
La Marató de la Maroteca de la Ràdio.
La Marató de la Maroteca, un long edition. No?
Sí, home.
Un long edition que intercalem tot, no? Pífies també, no? Fer-ho molt més dinàmic.
Sí, home, m'ha xambrat.
Si potser hi hagi un moment que no se'ns adormi, eh? Però sí, sí, tant. Escolta, prenem nota.
Bé, mira, si et sembla, fem ja un matxambrat total i tot i que comença a fer una mica de calor, què et sembla anar a escoltar una Nadala?
Doncs vinga. Bé, el temps... Mig-mig, eh? Calor mig-mig, eh? Les nits encara són fresquetes, eh?
Va com va això, però tu pensa que el que estem enregistrant ara m'assonarà en un moment que ja començarà a fer més calor, eh?
O t'imagines que quan surten antenes està tot nevat?
Ho veig difícil, però bé, tot és possible. Doncs vinga, anem al 29 de desembre de 1997 a Catalunya Ràdio.
Un, dos, tres... Allà sota una penya és nat un Jesuset, Noet, Noet. Allà sota una penya és nat un Jesuset, Noet, Noet. És fill de mare verge i està mig mort de fred, de fred, de fred. Ja està mig mort de fred. La Sílvia Tarragona no tornarà demà, demà, demà. La Sílvia Tarragona no tornarà demà, demà, demà. Els ignorants de baixa no poden preguntar ni mu ni mu, no ho diguis a ningú.
Molt bé!
Bon Nadal!
Bon Nadal!
Moltes gràcies. Escolteu-nos, aneu. No, no, no. A veure, Jordi Basté, Josep Vives, Colla Ballester, Cristian... Josep, seu aquí, sisplau. Seu, que ets l'últim que has dit adéu-siau. Seu, seu, que tu hi hem de parlar molt seriosament. Bé, nois, moltes gràcies, eh? Escolta'm, però què és això tan meravellós que heu fet?
Espera un moment, que em trec la corona, un moment,
sisplau. Sí, aquesta corona et queda molt bé, però, eh?
Gràcies, espera.
En Jordi Basté se n'ha anat, no sé on, però el... bé... li diré de tot quan el vegi.
Però tu ja saps com estàs l'instigador de tot això,
home,
no?
Ja m'ho imaginava.
Sí, sí, no?
Escolta'm, quina sorpresa, d'on veniu a aquestes hores?
Coi, venim de sopar, avui hem viscut Catalunya a Bulgària, estem contents, i ja saps que t'estimem molt.
Doncs sí, igual que jo a vosaltres. Ai, quina emoció, fa molta il·lusió. Bé, en Josep Vives ja el coneixeu. En Josep Vives és el company d'Esports de Catalunya Ràdio, que està a les retransmissions en Joaquim Maria Puyal, que també és al costat d'Eudal Serra, que és el centre de dades de, bé, tot el futbol a Catalunya Ràdio, en Cristian García. Bé, tot l'equip del No ho diguis a ningú d'en Jordi Basté han entrat aquí i han cantat aquesta Nadala fantàstica a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies, eh?
De res, bona nit i bon Nadal.
Bon Nadal, i en Jordi Basté no sé on és. On està en Jordi
Basté? S'ha amagat,
s'ha amagat.
Però ell és el que ho ha escrit, eh? La lletra és d'ell.
Oh, ja m'ho imagino, ja. En Jordi Basté és un home molt enginyós.
Ja ho saps, no?
Sí, sí, i tant.
Doncs mira, se li ha acudit i ha dit, doncs, felicitem el Nadal a la Sílvia.
Escolta, em fem dos petons per antena?
Doncs ràpidament.
Vinga, treu-te els auriculars. Però espera que se senti.
Un moment, sisplau, eh? Permeti'm, va.
Bon Nadal, gràcies.
Igualment.
Moltes gràcies a tots, de debò. 2-0-7-4-7-4.
La Maroteca de la Ràdio.
Interessant document d'Albert Murillo, un rebox enregistrat, com dèiem, el 29 de desembre de 1997 a Catalunya Ràdio, Diagonal 614, amb Beethoven, La nit dels ignorants, amb aquesta Nadala sorpresa que van fer a la Sílvia Tarragona. Vinga, comentari, Jordi, del document.
Comentari, o sigui, que se'n van a sopar i després a sopar dic, per què no entrem a l'estudi en directe i cantem una Nadala? Vinga. I tot això, obra d'en Basté. Molt bé, molt bé. Re, havia quedat mig embadalit amb la veu de la Sílvia, que t'agrada, que l'escolto, i aquests dos petons en directe, és que sonen tan bé, també. Sonen tan bé.
Bé, també aquests micròfons Sennheiser, que valen el que valen, sonen molt bé.
Sonen molt bé aquests micròfons, eh? I encara els fan i encara els tenen, eh? Vull dir que sí, 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 no sé, a veure si un dia canviem i comprem uns micros Sennheiser, que això ja seria ja...
Bé, sense anar més lluny, jo l'altre dia vaig estar davant d'un a Matadepera Ràdio, que és el primer micròfon que també vaig tenir jo davant meu, i a la ràdio em refereixo perquè abans sí que n'havia tocat algun altre. I també puc dir una cosa, que si no està equalitzat, de vegades el so potser pot ser tan, tan sever, és a dir, qualsevol altre tipus de micròfon, sense equalització, sona molt neutre, i en canvi un Sennheiser no, té un so particular, té un so potser una mica metàl·lic, m'atreviria a dir. I per tant, si no tens una equalització feta, pot sonar una mica estrany, eh?
Està clar. Bé, aquí la gran feina sempre del tècnic de so. En tot cas, un Sennheiser i la veu de la Sílvia, doncs fa que sona...
Sona que trona.
Sona que trona.
Molt bé, doncs anem amb un altre document, que en aquest cas és molt més contemporani, i és del dia en el que va morir Prince. I agafem aquest document perquè també volem escoltar la veu, encara que sigui via telefònica, de Jordi Bianchotto, que parlava amb Catalunya Ràdio de David Bowie i de Prince. Per què el mateix David Bowie va dir que els anys 80 van ser de Prince? Doncs ho escoltem en la veu d'aquest periodista musical que ens encanta escoltar sempre que hi ha l'oportunitat de fer-ho, perquè té uns grans coneixements musicals i el seu punt de vista és imprescindible. Jordi Bianchotto.
I ara podem parlar amb el crític musical del periòdico, Jordi Bianchotto, qui agafem a un viatge a San Francisco, als Estats Units. Jordi Bianchotto, bona nit.
Hola, bona nit. Com estem?
Què perdem? Què perd la música en general amb la mort d'una figura tan transcendental com és Prince?
Home, crec que Prince era sobretot una figura d'aquestes de motlle propi, no? Que no té res a veure doncs, amb cap corrent, amb cap tendència, sinó que els corrents i les tendències les inventa ell o les crea ell, no? Una mica com seria el Bowie als anys 70, salvant distàncies i sense aquesta tendència al canvi continu que tenia Bowie. El Prince no la tenia tan d'aquesta manera exagerada, però sí que era la icona pop que va definir el signe dels temps. De fet, la comparativa amb Bowie té algun sentit, perquè el propi Bowie als anys 80 va dir els anys 80 són seus, són de Prince. Aquesta és una afirmació que ell va fer cap al 86-87, no? En una època en què el Bowie era conscient de la seva relativa decadència creativa, artística, i la seva incapacitat per ja crear tendències que marquessin doncs, el signe dels temps, i en canvi veia que Prince sí que era capaç de fer-ho, no? I Prince, als anys 80, va ser una figura central, fonamental, que es va alimentar de músiques que tenien a veure amb la tradició del funk, del soul, del rhythm and blues americà, i portar-ho tot això a una nova dimensió en contacte amb la música electrònica, amb els ritmes electrònics de l'època, amb la producció vorada del dia, amb la psicodèlia també, i amb una capacitat enorme de fer cançons pop molt concretes, amb unes tornades infal·libles, que connectava, a més alhora, amb la cultura del videoclip de l'època, i tot, a més, amb uns ingredients molt xocants que tenien a veure, per una banda, per exemple, amb el culte al Guitar Hero, ell era un hereu de Jimi Hendrix, també tot això ho barrejava en el seu discurs, i també amb una mirada molt libidinosa, molt sexual a la música. Prince també té aquest vessant molt, molt fort on es barreja una mística, una espiritualitat i també un component sexual molt fort.
I Jordi, tu el vas poder veure en directe en les seves tres visites a Barcelona, 90, 93 i 98. Amb què et quedes d'aquells concerts i com els recordes?
També, un cop més, com David Bowie, Prince va arribar una mica tard aquí. Els 80, que era la gran època, no va arribar a venir. Va estar a punt de venir el 88 a la gira Love Sexy i va haver un desacord amb el promotor, amb el lloc del concert, que havia de ser el Baladrom d'Horta. No... En fi, la cosa va acabar en res. I va debutar l'any 90 a l'Estadi Olímpic. Era una època que començava una mica a insinuar-se la davallada creativa, perquè acabava de treure la banda sonora de Batman, que estava malament, però que ja no es podia comparar amb discos que havia fet 3, 5 o 7 anys enrere. Però bé, com no havia vingut mai, estava encara doncs, en un moment també molt fort de popularitat i bé, l'Estadi Olímpic no es va omplir. Potser també s'ha de dir que Prince aquí no va arribar a ser mai un artista de masses, com sí que ho va ser, evidentment, Madonna o Michael Jackson. Però bé, el concert era el Nude Tour, que era una gira una mica reduïda de format, amb no gaires músics, sense l'escenografia de la gira anterior, que havia sigut com bastant exuberant, la Love Sexy Tour. I bé, era bastant de hits, el repertori va ser un bon concert. No? Després, els següents, el del 93 i el del 98, estava també amb gires de discos una mica menors, però instrumentalment eren concerts molt exuberants, portava unes bandes molt potents i derivaven molt cap a la jam session també, que això és una cosa que potser agradaria molt als fans del funk i del jazz fins i tot, més que al públic pop seu de sempre, no? Perquè no feia els hits d'una manera nítida i incontestable en molts casos, sinó que feia trossos de cançons i les allargava i hi havia com un ambient de diversió en escena, no? Que era molt contagiós, però potser llastrava una mica la brillantor pop d'algunes de les seves cançons.
Jordi Bianchotto, crític musical del Periódico de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Informació. Que vagi bé.
D'acord, gràcies a vosaltres.
La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Aquest és el dia que va morir Prince, 21 d'abril del 2016. I escoltàvem a Jordi Bianchotto, junt amb Blai Mercè, en aquest cas des de Catalunya Informació. Hem parlat moltes vegades de Prince, Jordi, però ara m'ha vingut al cap el motiu pel qual sembla ser, pel que van dir que va morir, i és que ell estava en un moment creatiu molt intens i va decidir que havia d'estar despert, que no volia dormir. I es prenia medicació doncs, per estar actiu, com aquell qui es pren cafès o es pren, no sé, qualsevol estimulant. I al final doncs, el cor va petar, no? I que curiós que Michael Jackson, per exemple, era al revés. És, no, és que no puc dormir. Jo necessito algun producte per dormir, no? És a dir, que complicat, de vegades també. La fama, sobretot, com manegar-ho i com pots fer-ho quan ets una persona que és, pots dir que és única, però que, evidentment, el cos té limitacions, no? I potser és més important que el cap estigui una mica més ben posat i no pas arribar a aquests extrems, no?
Sí, és així. Suposo que és el mal, no? Anava a dir de tot artista, no de tot artista, però sí que en general sempre s'ha dit una gran majoria, ho vaig deixant tot en condicional, no? Però que dins el món l'artista doncs, on s'han d'aguantar moltes hores maratonianes de concerts en directe o de gires o de tot això, doncs bé, doncs que es tendeixi a recórrer a determinats fàrmacs o altres substàncies per aconseguir doncs, tenir un nivell òptim, aparentment, per poder afrontar doncs, tot aquest estrès, no?
Això és un clàssic, també del món de la música, i també ho estic dient avui una mica amb coneixement de causa, sense haver pes res més que cafès, això sí, i és que jo ahir vaig estar enregistrant un programa i va acabar amb una jam session i el tema va acabar una mica tard. I, per tant, avui estic ja bastant cansat d'aquestes hores, que no direm quina hora és, però és tard, és bastant tard, és de nit, sí. De vegades costa dir que no, i vols fer-ho tot, però és això, el dia té 24 hores, no en té més. O la ràdio potser en té més, no ho sé. Tu què creus?
Més que 24 hores, la ràdio... home, una pregunta per filosofar, no?
Bé, potser pots fer més d'una cosa a la vegada, cosa que amb altres mitjans potser és més difícil, no ho sé.
La ràdio, jo crec que pel fixa't tu ara que parlo sense causa, no sense causa en el sentit de que no estem treballant en una emissora de ràdio com a tal, en el sentit d'estar-hi en una jornada laboral completa i diària, etc. No? Però em dona la sensació, doncs, com que la ràdio sempre hi és, no? Sempre vaig a la ràdio un moment a veure, no? Sempre està, no? Tinc aquesta sensació, que segurament no és així, però ho deu anar en funció del tipus de programa que tu facis, no? No sé per què em penso que en el món de la local, segur, no? Allò que vaig a la ràdio al matí, doncs a la tarda passo a fer no sé què, o sigui, com si la ràdio sempre hi és, no? Sí, és això que tu deies, una mica. Potser en les grans emissores sí que hi ha, doncs, uns horaris més definits, no? Que, doncs, fas les teves hores... Però vaja, per exemple, la ràdio d'informatius, no? Al final sempre com que allò que estàs de guàrdia, no? Dius, bueno, ja he acabat la meva jornada, però si passa alguna cosa molt grossa, segur que hi vaig, no? La ràdio, perquè és això, no? Com la segona casa, no? Com que sempre hi estàs allà. Sí, jo crec que més o menys va per aquí el que tu m'intentes també transmetre. No?
Bé, això és un comentari que, per exemple, el Jordi Ramos va fer a RAC1 el dia que vaig anar a parlar amb ell, i deia això, que es passava al final tot el dia allà, perquè al final també pot ser un cercle viciós, que passa amb segons quins gremis, que com que els amics els fas allà o, curiosament, te'ls trobes allà, ja no sé què és què, escolta'm, anem a prendre alguna cosa després, anem a sopar, no, després que he d'anar després a redactar una notícia, és a dir, que estàs sempre en aquest bucle,
sí.
I és difícil de sortir, no? Però jo em referia també a que, per exemple, mentre ara tu i jo estem parlant i estem fent un programa de ràdio, jo ja estic pensant una altra hora de ràdio i fins i tot posant talls, no és el cas, però ho podria fer, que més d'un cop ho he fet, doncs m'agafo un document online al Google Drive i començo a escriure coses que comparteixo a tu per fer un altre programa, un guió o una estructura d'un programa, no? Per exemple. Això, evidentment, pot passar en qualsevol feina, però em refereixo que mentre estàs fent aquella hora de ràdio ja n'estàs pensant en una altra i, per tant, ja l'estàs fent, no?
Sí. Bé, al final és que sempre ja estàs pensant-hi, no? Diguem, no? Perquè és una cosa, i això que no és la nostra, diguem, feina principal, laboralment parlant, però sempre ja estàs pensant-hi. Bé, allò que la ràdio enganxa, doncs, no? Diríem, no? Té un punt d'addicció, en certa manera, que, home, podríem dir que en el fons com que se suposa que qui ho està fent ho fa perquè li agrada i perquè s'ho passa bé, doncs, al marge de lo cansat que pugui ser també, òbviament, no? Doncs té aquest punt addictiu que, vulguis o no, fa que toleris més, doncs, això, no? L'estar fent les teves hores i després estar pensant en les altres, perquè tu passes també amb això. No sé amb quantes feines pot passar.
Però no ho sé, però la ràdio és dels casos paradigmàtics.
Sí.
Que, per cert, deixa'm comentar, perquè sí. Han anat passant els mesos i no n'hem parlat. El mes de febrer, pel Dia Mundial de la Ràdio, es va estrenar un podcast de Luis del Olmo, dedicat, no l'ha fet ell, sinó que hi apareix, evidentment, molt en entrevistes recents, però també altres històriques. I hi ha moltíssims documents que, vaja, els heu d'escoltar, si us agrada la ràdio, que es diu Protagonista Luis del Olmo. I aquest podcast està a Onda Cero, el teniu disponible a la seva web, i realment és impressionant. No solament per com està fet, sinó també per la qualitat del personatge, no?, evidentment. I hi ha molts moments en què es veu que Luis del Olmo, als anys 70, sobretot finals, abans de saltar al món privat, quan encara estava a Ràdio Nacional, feia diversos programes a diverses emissores. I, és clar, això és una cosa que, salvant moltíssim les distàncies, em sona a l'època que jo també vaig arribar a estar a 3 emissores a la vegada, i durant bastant de temps. Per tant, quan t'agrada tant és que no pots dir que no. Si algú t'ofereix en algun lloc fer un programa, doncs el fas. I si a més hi guanyes diners, que era el seu cas, doncs suposo que encara tots més. Però clar, és que això volia dir, en el seu cas, en la majoria de casos, treballar de dilluns a diumenge. I de tant en tant fer maratons de 8-10 hores de ràdio, tu imagina't.
Bé, però al final és això, eh? O sigui, no és vaig a treballar, és quasi vaig a divertir-me. Mhm. No? I aquí fa, doncs, fa que tot, doncs, es porti d'una manera diferent.
Molt bé, anem a fer una mica de publicitat ara, després d'aquesta xerrameca que avui tenim. Anem a escoltar uns jingles d'una emissora que s'anomena Radio Sol 21 Madrid. Aquesta és una gravació cortesia de Mario Azañedo de l'any 2004.
Radio Sol 21
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Escuchas Radio Sol 21, 91.3 y 99.8 de la FM.
Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer, cruel.
Radio Sol 21, la radio en familia.
La Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
L'Escola Municipal de Música, el Taller d'Expressió Triangle i l'Escola Municipal d'Art obren les portes al proper curs. L'Ajuntament de Sant Cugat comunica que s'ha obert el plaç de matriculació pel curs 89-90. Per informació i matrícula, cal adreçar-se a la Casa de Cultura del carrer Castellvicens número o trucar al telèfon 675-2702. 675-2702. Escola Municipal de Música, Escola Municipal d'Art i Taller d'Expressió Triangle. Matricula-t'hi.
La veu de la que va ser posteriorment aquesta falca, la directora de Ràdio Sant Cugat, Maribel Cayuelas, una falca enregistrada l'any 1989. Anem ara amb un conjunt més de falques que en aquest cas vas enregistrar tu, Jordi, i en les quals hi surto jo.
Sí.
Sí, això és una gravació de l'any 2000 i que inclou falques entre els anys 99 i 2000 que tenies en un dels teus minidiscs.
Mira, deixa'm fer una... sempre se m'ha quedat per sempre. Comptes de Limpopo amb Abatxutxu Titelles.
Molt
això
bé.
Se'm va quedar gravat.
Bona memòria. Doncs anem a escoltar, vinga. Jo mateix, doncs, ara fa 24 anys a Ràdio Sant Cugat.
Espectacles infantils de butxaca a la Casa de Cultura. Quin és l'origen de les taques del lleopard? Com va arribar l'elefant a tenir trompa? Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, la Batxutxu Titelles presenta Contes de Limpopo, una adaptació per a titelles de dos contes de Rudyard Kipling amb música en directe. Contes de Limpopo amb la Batxutxu Titelles. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, a la Casa de Cultura. Organitza l'Ajuntament.
Saps que ara pots emportar-te el monestir a casa?
Peugeot t'ho posa molt fàcil.
M'avisa Sant Cugat, el teu nou concessionari Peugeot et regala el puzzle del monestir.
Passa a buscar-lo per les nostres noves instal·lacions a la carretera de Cerdanyola 73.
Vine a M'avisa i emporta't el monestir a casa.
Uau, que bé! Les rebaixes de Sant Cugat Centre Comercial ja han començat. Tot el millor en moda i complements per a tu i per a la teva llar. I a uns preus irresistibles. Més de 120 botigues per trobar-ho tot. Al Sant Cugat Centre Comercial, a la carretera de Sant Cugat a Rubí. Concerts joves a la Casa de Cultura. Aquest divendres a 2:15 de la nit, BIF, un grup d'avantguarda creatiu i enginyós. I com a taloners, Il·lusions, música alternativa amb influències dels 70. Aquest divendres a 2:15 de la nit, concert de BIF a la Casa de Cultura. T'ho perdràs? Entrada gratuïta. Organitza l'Ajuntament.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Doncs tornem una mica més al present per parlar d'audiollibres. Jordi, no sé si tu ets consumidor d'aquest tipus de productes.
Doncs no ho soc, però podria ser-ho. Està molt bé, la veritat, sé el que és. Sí que tinc una dona que és una gran lectora, i que també ha escoltat alguna vegada algun audiollibre. Jo personalment no, haig de dir que no, confesso que no, però em sembla una proposta sempre molt interessant, perquè si al final qui està fent aquest audiollibre, la gràcia és que sigui el mateix autor del llibre, doncs crec que la veu li pot donar aquest valor afegit, no?, de com interpretar els textos que ell mateix ha escrit. Doncs considero que pot ser una forma molt interessant, no?, explicat per ell mateix, no?
És el cas precisament del que parlarem, però jo faig una reflexió, és en doble sentit. Una, que és molt important per la gent que té problemes de visió, doncs que hi hagi aquest producte, perquè és la manera alternativa de llegir. O bé tu llegeix algú que està al teu costat, o bé doncs ho fas d'aquesta manera, o agafes algun lector automatitzat, que és l'altra opció, no?, a partir d'un llibre digital. Però, clar, el que diem sempre, la intel·ligència artificial està molt bé, però fins a cert punt, i cada cop està més perfeccionada i el que vulguis, però jo prefereixo que hi hagi algú, encara que estigui gravat, que m'ho llegeixi, no?
Sí, sí.
I l'altra opció, l'altra qüestió que volia comentar, és que també mentre tu, igual que la ràdio, estàs escoltant un llibre parlat, estàs fent altres coses, que potser també no pots fer-les a un nivell intel·lectual gaire elevat, això és cert. Però si estàs conduint, per exemple, igual que escoltes la ràdio, per què no escoltes un audiollibre, no?
Sí, però creus que estaràs prestant, o el teu cervell estarà absorbint la mateixa informació, o t'estaràs, diguem, submergint tant dins el llibre com si l'escoltes o el llegeixes, saps què vull dir? Jo crec que en la lectura, en aquest cas, sí que fas treballar molt més per estar molt més pendent del que estàs llegint, no? No, perquè al final, si estàs escoltant un audiollibre però fent altres coses, també pots dir, bueno, ara no sé què, de què anava. Jo crec que, i mira, que sóc defensor, i som defensors de tota la part parlada, no?, de tot el que és la parla, com la ràdio, evidentment, però no sé si també és veritat que es pugui desvirtuar una mica en l'hora de que el que està escrivint l'autor sigui captat realment en plena atenció, no? I això crec que només ho fa la lectura pròpiament dita, no? Sigui amb els ulls o sigui doncs, a mitjà de Braille, per exemple, pels cecs, no?
Bé,
que tu estàs pendent d'això.
Jo et diria, evidentment, que el nivell de profunditat al que pots arribar llegint un llibre difícilment el pots tenir si escoltes algú que te'l llegeix. Per què? Perquè el to que li dona aquella persona pot ser diferent en qualsevol moment. Ara bé, si és el cas que escoltarem ara, el mateix autor del llibre és el que te l'està llegint, realment té molt valor, no?
Sí,
també és cert que deies tu, que mentre estàs escoltant una cosa, el teu cap pot ser que se'n vagi cap a una altra, o al revés, fins i tot.
Sí, sí.
Jo, per exemple, sempre ho dic, treballant, quan faig moltes coses automàtica, de forma automàtica, pràcticament, a l'ordinador, perquè estàs copiant dades, estàs comparant, etc. Jo escolto música, escolto la ràdio, però en el moment que he de pensar amb un nivell ja de més intensitat, paro el que estic escoltant, perquè és clar, que si no... Però em passa molt poques vegades. Molt poques.
Bé, però en tot cas et matitzaré que el que estàs fent és sentir música, no escoltar-la. Potser.
No, perquè més que escoltar música, no. Escolto programes de ràdio parlats o escolto podcast.
Per tant, diguem que te n'enteres el que està passant. És que aquí vaig amb l'exercici, no?, que jo sempre he dit, quan a casa dius, sí, jo sento música. Bueno, escoltar música vol dir... de la meva manera de veure-ho jo, de m'assec al sofà,
em poso
uns auriculars i vaig escoltar música.
Uh-huh.
O vaig escoltar un audiollibre, no? com ara en parlarem.
Bé, doncs, l'espoiler que anàvem fent, més o menys en compte gotes, era el llibre Bon dia, són les 8, d'Antoni Bassas, que ens va encantar, que vam llegir ja fa anys. I el 2018 en parlava ell mateix, l'Antoni Bassas, quan li van preguntar què és el que pensava dels audiollibres, perquè ell precisament havia acabat de fer el seu aquell any 2018.
Joan Arenyes, què tal?
Hola, Mariola, bon dia.
Bé, clar, creixen en paral·lel el podcast i l'àudio a la carta. El consum d'audiollibres està pujant al nostre país, escoltant narracions de llibres i novel·les, fent servir una aplicació del mòbil és un costum arrelat a països com els Estats Units, però i Alemanya i altres llocs d'Europa, però cada vegada també més aquí. No hi ha gent que li sorprèn, però aquí avui dius que ens vols parlar del boom dels audiollibres. Va, explica'm això, que a mi em costa d'entendre, això.
Doncs l'audiollibre es troba en plena expansió i s'ha convertit en un seriós competidor de l'e-book o el llibre electrònic. La diferència és, bàsicament, i fonamentalment, que el llibre electrònic necessita concentració a la pantalla i amb l'audiollibre només calen uns auriculars i ganes d'escoltar una bona història. La majoria d'audiollibres duren menys d'una hora. Un 30% s'allarguen entre una i tres hores i la resta són novel·les riu perquè sobrepassen les tres hores. Més de tres quartes parts dels audiollibres són de ficció, especialment especialment novel·les. Uh-huh. El 2017, l'oferta en castellà va arribar als 4.000 títols. També es poden trobar títols en català, evidentment, però tot i això, l'oferta encara és bastant escassa.
N'hi ha pocs en català, no?
Per exemple, a l'aplicació Storytel, de la que ara en parlarem, s'hi poden trobar uns 170 audiollibres en català, d'autors com Quim Monzó, Belolit, Jordi Llavina, o clàssics de Santiago Rossinyol o Jacint Verdaguer. Entre aquests llibres que hi ha a Storytel hi ha Bon dia, són les 8, el llibre de l'Antoni Bassas, narrat per ell mateix. Ara escoltarem una mostra de com sona l'audiollibre de l'Antoni Bassas.
La dignitat amb què homes i dones de tota edat i condició van fer front a les porres, davant les quals només ho posàvem una papereta de vot, ens honorarà per sempre també, perquè aquell dia i els dies que van venir a continuació no tan sols vam defensar els nostres drets nacionals, sinó que vam lluitar per drets civils universals.
Això és una mostra de com sona Bon dia, són les 8, narrat pel propi Antoni Bassas, si escoltes l'audiollibre que hi ha penjat a Storytel. Trobar audiollibres narrats pel propi autor no és l'habitual. Normalment se n'ocupen locutors o actors de doblatge professionals, però en aquest cas té força lògica que sigui ell mateix el que el locuti. L'hem preguntat a l'Antoni Bassas com valora aquesta experiència de locutar el seu propi llibre.
L'experiència de gravar Bon dia, són les 8 ha sigut estranya al principi i satisfactòria al final. Estranya perquè et fiques en un locutori i estàs 8-9 hores llegint en veu alta el teu propi llibre. Estranya perquè per deformació professional, quan en el llibre surten capítols de moments que van passar al matí de Catalunya Ràdio, el meu cervell pensava, home, ara aquí hauríem de fer el muntatge i hauria d'entrar el tall de veu corresponent o la sintonia corresponent. Clar, no era el cas, es tractava de llegir el llibre, allò de, yo he venido aquí a leer mi libro. Satisfactori al final, perquè molta gent m'ha dit, li he posat a la meva mare, que ja no s'hi veu i ha pogut sentir la teva veu, m'ho he posat conduint, és a dir, que crec que això té alguna utilitat. Què em penso dels audiollibres? Jo crec que el llibre està fet per ser llegit i que una persona en silenci, decodificant unes lletres en un paper i emocionant-se pel que llegeix, és probablement el cim màxim del triomf de la cultura i de la civilització. Ara bé, sempre hi ha imponderables de falta de temps, de dificultat de lectura, d'aprofitament de moments com, per exemple, el de conduir, que potser, vaja, que sense el potser, justifiquen plenament aquesta opció. Jo crec que avui dia, amb la facilitat tecnològica que hi ha, està bé que els que oferten continguts entenguin que poden anar més enllà i que si en el cas d'un llibre anar més enllà és fer-lo audible, doncs també s'ha de fer perquè les necessitats del receptor no són totes exactament iguals.
La Maroteca de la Ràdio.
Bé, doncs l'opinió de l'Antoni és clara, eh?
Sí. Bé, si per anar més enllà, doncs s'ha de fer, es fa, no? 9 hores, de sessió, clar. Ha fet gràcia això de que per de formació professional dius ara té que entrar un tall, no? Això ja... Bé, bueno, escolta, i per què no? No? Perquè també es podria haver fet.
Exacte, això t'anava a dir. Mira, jo, com et comentava ara fora de micròfon, sí. Jo vaig fer un exercici durant la pandèmia d'agafar tot el que havia escrit jo de jove, tot, i fer una selecció acurada i començar a gravar tot el que em va semblar que era interessant, gravar-me a mi mateix llegint el que jo havia escrit. I et puc assegurar que van ser moltes hores, perquè no era un llibre, era molt més que un llibre, no? Era un diari i moltes cartes i molts documents, però quan ho escoltes veus alguns detalls que són bonics, i si a més ho montes amb gravacions de l'època, llavors és que ja és, vull dir, impressionant, no? I per tant, això que dius tu, és una versió 2.0 que podria fer l'Antoni Bassas, sí, compta amb els permisos, òbviament, per utilitzar aquestes gravacions per part de Catalunya Ràdio, però això seria la bomba, no? I bé, sense anar més lluny, vaig a fer una mica d'exercici, com vam fer el cau de lletres amb els meus documents, també ens van prendre la llicència d'agafar el llibre de l'Antoni Bassas, Bon dia, són les 8, i en el programa del dia 11 d'octubre del 2022 jo mateix vaig fer aquest exercici, llegir el llibre de l'Antoni Bassas i mesclar pel mig algun dels seus talls del matí de Catalunya Ràdio.
Cau de lletres. El teu espai de ràdio dedicat als llibres i a la conversa personal. Amb Mireia Pujol, Magda Méndez, Jordi Casellas i Esteve Llop. Cau de lletres.
Hola,
salutacions cordials de qui us parla, Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos. Ens disposem a arrencar el segon Cau de Lletres, un programa on mesclem llibres, entrevistes i textos personals, a partir dels quals encetem converses, amb la col·laboració de nou de Mireia Pujol, Jordi Caselles i un servidor. Comencem. Avui us proposo començar parlant d'Antoni Bassas, periodista barceloní de 61 anys, que amb només 16 anys va començar a col·laborar a Ràdio Joventut en el programa Peques Únic, presentat per Agustín Rodríguez. El 1981 va començar a treballar a Ràdio Barcelona, dirigint els programes Àrea de Gol i El Contestador. Uns mesos després va integrar-se a l'equip de Joaquim Maria Puyal, que llavors dirigia el programa de ràdio Degà de les transmissions esportives en català, Futbol en català. Bassas va acompanyar a Puyal durant 14 anys, del 81 al 85 a Ràdio Barcelona i del 85 al 95 a Catalunya Ràdio. El 1995, Bassas va entomar la direcció del programa líder de la ràdio catalana durant molts anys, El Matí de Catalunya Ràdio, que va conduir fins al 2008. A banda de presentar diversos programes de TV3 d'èxit, com ara Tres Pics i Repicó, va ser també el corresponsal de TV3 a Washington entre el 2009 i el 2013. Des del 2013, Bassas forma part de l'equip de periodistes del diari Ara, publicació de la qual en va ser director entre 2015 i 2016. Hem escollit un llibre molt interessant de l'Antoni, en el que la veu que ens va despertar a la ràdio cada matí durant 13 anys explica els seus records davant del micròfon groc de Catalunya Ràdio. Antoni Bassas. Bon dia, són les 8. El relat en primera persona de la veu que despertava el país. Destino. Premi Josep Pla 2018.
Bon dia, són les 8.
El 18 de juliol del 2008, centenars de persones van trobar-se a la cantonada de la Diagonal amb el carrer Beethoven, a Barcelona, per viure juntes les últimes hores del matí de Catalunya Ràdio, que jo dirigia des del gener de 1995. Van començar a arribar-hi de bon matí. Algunes es quedaven uns instants mirant l'interior de l'estudi des dels finestrals del carrer. Buscaven la meva mirada, em deien adéu amb un gest afectuós i continuaven el seu camí. D'altres havien vingut a buscar un lloc a prop dels vidres per no perdre's detall del que passava i estar-s'hi fins a l'hora que fos. Des que 3 setmanes abans havia anunciat que plegava, ens plovien les cartes, els correus electrònics i els SMS, o sigui que, per dir-ho amb l'afortunada expressió del doctor Sebastià Serrano, el meu equip i jo, i altres companys de la ràdio, vivíem aquells dies en un estat d'excepció emocional que, fins aleshores, havíem gestionat amb prou serenitat. Però aquella concentració de gent espontània, que venien a passar junts els últims minuts de tants anys, va començar a fer-nos trontollar, fins al punt que, sense dir-nos-ho, hi va haver un moment que vam deixar de mirar-nos als ulls, no fos cas que no poguéssim acabar. A mesura que s'acostaven les 12, la cantonada estava més plena d'oients. Alguns van venir amb cartolines retolades a casa amb missatges de comiat, d'agraïment o de protesta. Tot plegat tenia l'aire de tristesa festiva de la nau que se separa lentament del moll.
Imagineu-vos la situació amb moltíssims amics, moltíssimes gràcies, que estan escoltant la ràdio aquí a l'exterior de l'estudi. Un petó molt gran, de debò. Moltíssimes gràcies a tots.
Així és la ràdio. Es fa estimar, perquè no demana que deixis de fer res perquè t'acompanyi. La tele s'assembla més a aquella criatura que quan s'enfila el tobogant no para de dir-te «Mira'm, que no em mires». La tele és imbatible, perquè ho ensenya tot, o això sembla. Però la ràdio deixa més espai perquè el receptor respiri, imagini i completi el cercle. Però si aquell comiat havia fet sortir la gent al carrer, no era només perquè la ràdio hagués obrat un cop més el seu misteri, sinó perquè, per a centenars de milers de persones, el matí de Catalunya Ràdio constituïa la certesa diària d'un relat entenedor del món construït des de Catalunya. I ara, una decisió basada en criteris polítics, que no pas periodístics o comercials, estava a punt de carregar-se-la. La sospita que arribava l'adéu havia desbordat les pàgines de comunicació dels diaris i va acabar entrant en les de política. Al voltant dels mitjans públics catalans, l'ambient s'havia anat posant lleig. Sovint s'opinava en partidisme, ignorància i una gran incapacitat per entendre el tsunami polític que arrasaria Catalunya al cap de pocs anys. L'opinió pública catalana estava canviant ràpidament, cada cop era més conscient de viure en un estat que la tractava com una menor d'edat. Era una situació perillosa per als admiradors de l'statu quo, a mans del principi que aconsella que quan la realitat no ens agrada, el millor que podem fer és carregar-nos el missatger. Per això, l'aleshores diputat socialista Joan Ferran va llançar la bengala d'avís als navegants. En una entrevista el desembre del 2007 va afirmar que cal arrencar de Catalunya Ràdio i TV3 la crosta nacionalista i en va acusar de pronunciar arengues matinals disfressades d'informació.
No sóc ingenu. Jo també vaig sentir parlar de la crosta. Però abans d'això, ja fa un any que vaig començar a sentir incomoditats al meu voltant.
A poc, aquell relleu als matins, que ja s'anava intuint, va anar adquirint forma de final d'etapa per a la ràdio pública del país, que ja venia tocada per altres adeus sonats, com el de Jordi Basté i el de Toni Clapés, pocs anys abans. Perquè una programació radiofònica està feta d'aportacions durant 24 hores, però reduïda a un esquema, la ràdio és com un tamboret, que s'aguanta sobre tres potes, matí, tarda i nit. Ara venia la batacada a la pota del matí. Tres setmanes abans d'aquell divendres, quan ja no hi va haver res a negociar i l'interès de tothom per saber què estava passant s'estava convertint en una pressió difícil d'evitar, vaig plantejar a la direcció de la corporació que els primers a saber que plegava havien de ser els oients de Catalunya Ràdio i per això el 27 de juny vaig anunciar-ho. L'impacte va ser notable. El 18 de juliol, a les 12 del migdia, la concentració de persones a Diagonal amb Beethoven ja era una manifestació, i per aquella cantonada no s'hi podia fer un pas. La gentada va desbordar la vorera i va ocupar la calçada. Van passant els anys, i des d'aquell matí assolellat d'estiu no he parat de trobar-me persones que se m'han acostat per explicar-me que van venir aquell dia a la Diagonal, o que recorden què estaven fent en aquell moment en què vam deixar de compartir tots els matins, o que m'expliquen com va canviar la seva relació amb la ràdio. Aquest llibre està especialment dedicat a totes elles. L'he escrit perquè sàpiguen que avui, com aquell dia, els continuo estant profundament agraït i que no les oblidaré mai. L'he escrit per reconèixer les veus, el talent i la feina de tants professionals, amics i companys que van fer possible el matí de Catalunya Ràdio durant 14 temporades. L'he escrit perquè crec que val la pena fer un recompte de la contribució que aquell programa va fer al nostre espai de comunicació. Serà un recompte aproximat, perquè és impossible encabir en un llibre com aquest tots els noms, tots els moments i totes les conclusions sobre el periodisme, la ràdio, el país o la vida, que proporcionen vora 3.300 programes que van ocupar unes 16.500 hores, només d'antena. L'he escrit perquè sempre he cregut que la ràdio matinal l'estimem especialment. La deixem entrar a casa en aquella hora de la lleganya, les presses i el mal humor en què no deixaríem entrar ningú. On és el truc que fa que un programa es converteixi simultàniament en un espai íntim de cada oient i alhora en la casa comuna, invisible, d'una comunitat imaginada? I finalment, l'he escrit quan m'hi he vist amb cor. L'endemà mateix d'acabar vaig rebre trucades per proposar-me que elaborés el relat de tot el que havia passat, però no volia escriure en calent. No ho volia perquè, per més que aquell final reproduís un cop més la vella tensió entre el poder polític i la independència periodística, aquelles tres setmanes finals no podien ser més importants que 14 anys de ràdio feta a mans plenes. I la veritat, no podia escriure, perquè no ha estat fins ara que he pogut obrir les caixes on havia anat desant cartes, dietaris, guions, fotografies i retalls de tots aquells anys sense sentir aquella punxada. Una punxada de nuig, perquè encara que després de milers de matins em sentia fatigat i veia el final a la vora, aquell no era el comiat que jo hauria volgut. Una punxada d'incomoditat, perquè l'efecte em va desbordar. Em va costar molt administrar els sentiments d'aquella explosió popular. D'una banda, no volia semblar desagraït amb aquella reacció espontània que ara sé que és el premi professional més gran que mai rebré. I d'una altra, tenia ganes d'abandonar els focus del centre de l'escenari sense fer més soroll, sense quedar convertit en el periodista que va ventilant el seu greuge a cada entrevista. Desitjava refer la meva vida professional, perquè la punxada també estava feta de desconcert vital. Què havia de fer a partir d'aleshores? En comunicació hi deu haver poques coses més grans que un programa de ràdio al matí. Quan dels 33 als 46 anys has viscut una vida tan exigent, exposada, intensa, privilegiada i divertida, com metòdica, repetitiva, disciplinada, ingrata i esgotadora, quan un programa s'ha convertit en la teva vida i ha passat a ser una part tan quotidiana de la vida de tanta gent que comença a aparèixer el fantasma del més que un programa, què se suposava que havia de fer a partir d'aleshores? L'etapa següent es va dir Amèrica. Els mateixos que em van convidar a marxar es van informar bé i van fer-me l'oferiment que sabien que difícilment podia rebutjar, perquè els Estats Units és el desig latent de mitja professió, també el meu. Un matí, acabat d'instal·lar a l'edifici d'Eurovision, on TV3 tenia la redacció, vaig coincidir fent el cafè a l'office amb un veterà corresponsal francès. Vam estar parlant de les feines que havíem deixat enrere. Em va comentar les seves topades amb el poder i va dir-me: la majoria dels que som aquí hem fet alguna cosa. I llavors em va deixar anar un parell de preguntes de regust penitenciari. I tu, per què ets aquí? Tu, què vas fer? Aquest llibre és la resposta.
Aquests dies he comprovat com els oients estimen la ràdio, les veus de la ràdio, i com tots plegats estimem el país. Sovint es diu que aquest és un país petit, jo no hi estic d'acord. En termes demogràfics som un país mitjà a Europa. Però la grandària dels països no només es medeix per la seva demografia o per la seva geografia. Ens estimem el país. I en aquest compromís amb el periodisme i amb Catalunya m'hi trobareu sempre. Som un gran país. I més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança. Adéu-siau.
Cau de lletres. El plaer de disfrutar d'una estona per a pensar. A Matadepera Ràdio.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquí teníem aquesta llicència que ens vam agafar de llegir el Bon dia, són les 8 d'Antoni Bassas en aquest cau de lletres emès a Matadepera Ràdio el dia 11 d'octubre del 2022. Déu-n'hi-do, eh? Això és l'introducció del llibre i és sucosa, i Déu-n'hi-do sí. La quantitat de missatges i d'imatges que hi ha en aquestes línies, eh?
Sí, no em canso d'escoltar-lo, eh? L'he sentit tantes vegades i tantes vegades el torno a sentir i m'agrada, i m'emociona i em fa recordar aquell moment, com deia l'Antoni, no? Que gent que es trobava i li deia què estava fent en aquell moment, o si el van anar a veure a la Diagonal, no? Quan plegava. Fins i tot he vist els vídeos d'aquell dia que es van enregistrar, no? Per veure la cara de l'Antoni, per veure tota la gent que hi havia allà fora, no? La gent que el van saludar. Bé, posa la gallina cada vegada que l'escolto. Notícia.